Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui sortirà endavant al Congrés dels Diputats la llei de protecció animal que deixa fora els gossos de caça i no diu ni mitja paraula dels correbous, una manera cruel de maltractar un animal i sobre el que la Generalitat fa des de sempre la vista grossa. En canvi, a Tretpit, això sí, va haver prohibit les curses de braus en una decisió més política que no pas proteccionista. Bona tarda, soc Carlos Lozada i aquesta nova llei de protecció animal ha patit diverses retallades per part de granges, botigues o també caçadors. De totes les que aixecant més polseguera és la que deixa fora els gossos utilitzats per la caça. En aquest sentit, a tots ens ve a la cara imatges molt cruels de com algun caçador, evidentment no tots, es desfan d'aquests gossos quan ja no els hi són útils per la cacera. Els animalistes alerten que molts caçadors són maltractadors, però com cuiden i abandonen els seus gossos, aquests animals? Sergi Tor ha tret a parlar amb uns i altres.
Sí, Carles, conductes minoritàries i puntuals que es converteixen en oportunitats en instruments per criminalitzar tot un sector. Les parts consultades consideren que és l'excessiva natalitat, en aquest cas de gossos, el que sí que s'ha de controlar. Xavier Rivera, ramader de Gerri de la Sal i també caçador, reconeix conductes brutals que perjudiquen a tots.
També suposo que hi ha algun mercadeig de gossos, en fi, se'n creuen races, coses perilloses, això ja és un altre tema.
Des d'Ipsena, Joan Vázquez denuncia a COPE Catalunya i Andorra que no es pot parlar d'una llei de protecció animal sense incorporar els gossos de caça i pastura.
A mi em sembla una vergonya, perquè, home, són també animals i, per tant, han d'estar subjectes a les normes de la llei de benestar animal, perquè, del contrari, la desvirtuen totalment. Clar, hi ha multitud de gossos abandonats.
I és que l'exclusió també afecta amb els típics gossos d'atura, típics del Pirineu. Són gossos fonamentals per ramats, intel·ligents i obedients. Xavier Rivera diu a COPE Catalunya i Andorra que té aquest tipus de gossos i demana protecció per a aquesta raça.
I fer un gos bo, ens costa molt, has de tindre diversos. Has de tindre diversos gossos i ensenyar-los des de petits. Han d'estar sempre en el ramat i han d'estar, això sí, sempre controlats i a la nit tancats a la seva casera.
Una llei, per tant, controvertida, on encara s'espera una marxa enrere del PSOE de Pedro Sánchez, molt contradictòria amb les últimes setmanes amb lleis de medi ambient. Així, després d'anunciar la prohibició de la crema de restes vegetals, ara ho torna a autoritzar a partir del 16 d'octubre.
Ja hem escoltat què diuen els caçadors sobre aquesta llei de protecció dels animals que avui aprova el Congrés dels Diputats i que, atenció, deixa sense protecció els gossos de caça, els gossos de camp de cacera. Li volem preguntar pel tema al senyor Ricard Parés, que és el president del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Senyor Parés, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com deia, aquesta llei que s'aprova avui al Congrés dels Diputats deixa abandonats a la seva sort els pobres gossos de caça. Jo no ho entenc. Vostè?
És que no és ben bé així, permeti'm que ho expliqui una miqueta bé. Sí que és cert que és incomprensible que, en aquest cas, gossos de caça no s'incloguin a la llei. I deixi'm afegir que ja des del principi és absolutament incomprensible que tampoc s'inclogui la tauromàquia, però això és un capítol a part. Però el fet que els gossos de caça no estiguin inclosos a la llei, tampoc és cert que vulgui dir que no els afecta cap normativa i que poden fer el que els doni la gana, si em permet explicar-ho per a les populaneres. És a dir, hi ha unes exigències generals d'evitar maltracte animal i de respectar el benestar, que això s'ha d'aplicar a qualsevol animal. Ara, dit això, que el més lògic hauria sigut que aquests animals hi haguessin entrat, evidentment que sí.
Clar, perquè, a fi de comptes, senyor Parés, tots els gossos són iguals en aquest sentit, si els hem de protegir, no? No podem fer una diferència entre el gos de caça i el gos que tenim a casa, per exemple.
No, clar, evidentment. És a dir, aquí si protegim els animals, lògicament...
Protegim a tots.
Això està claríssim, eh? Mm-hmm. Això està claríssim. Sí que és cert per això que cada animal se l'ha de protegir d'una forma, diguem-ne, adequada a la... al seu comportament, a la raça, al temperament, etc. És a dir, els gossos de caça, per exemple, tenen unes necessitats potser inclús més que altres, que són diferents. És diferent un gos que cada dia doncs, té aquella energia per sortir a caçar que un gos que és de companyia i que està a casa. Però no hi ha cap mena de dubte que a tots ells se'ls ha de protegir.
El que no podem obviar, senyor Parets, és que a Espanya hi ha 2 milions de caçadors, aproximadament, que és un negoci que funciona i que va prou bé. En aquesta, podríem dir, separació entre el gos normal, podríem dir, i el gos de caça, crec que hi ha hagut algun tipus de pressió cap al govern, per al govern central, per deixar arraconats amb aquests animals, en certa manera?
A veure, no se'ns pot escapar que quan es tramita una llei, sigui de l'àmbit que sigui, doncs existeix una sèrie de lobbies que defensen els seus interessos de forma absolutament lícita, d'acord? Mm-hmm. Quin ha sigut el joc de lobbies, d'interessos i polítics que hi ha hagut en aquest cas? Home, això ho hem de deixar doncs, pels lobbies i pels polítics que s'ho explicaran. Però no se'ns escapa, com s'apuntava, lògicament, que sí, que hi ha un joc polític i que és possible, quasi bé probable, doncs, que potser s'ha pactat no incloure aquests animals a canvi d'alguna altra cosa, però com que són qüestions polítiques, nosaltres ja ens
hem explicat. Globalment, senyor Parés, aquesta llei que avui entrarà en vigor, o avui s'aprova, és una bona llei, vostè la coneix, l'ha pogut tastar, l'ha pogut llegir?
Sí, nosaltres, evidentment, l'hem analitzat en profunditat, ens falta veure quin serà el text definitiu, perquè hi ha hagut diversos esborranys. Amb el director general, el Sergio García, hi hem parlat en diverses vegades, de fet, la setmana que ve, si no m'equivoco, és el dilluns, estarà a Barcelona parlant d'aquesta llei, per tant, nosaltres hi hem estat molt al damunt. Com a filosofia general és bo que hi hagi una llei de protecció animal quan no n'hi havia. Ara sí que és cert doncs, que és una llei molt àmplia, perquè ara, per comentar els gossos de caça
sí.
Hi entren els gats ferals, hi entren els gats gossos com animals de companyia que estan a casa, hi entren els cavalls, hi entren moltes coses i, per tant, és molt ampli. Sí que nosaltres, com a col·lectiu de veterinaris, hi trobem a faltar que alguna vegada no es fa prou èmfasi en que en temes, sobretot, de comportament. Mm-hmm. El millor especialista és sempre el veterinari, això ho hauríem de defensar. Quan una persona té un gos i és un propietari, ningú dubta que aquella persona és el responsable i que, per tant, se l'estima i farà el millor per aquella mascota. Però el professional que coneixerà no només malalties, sinó qüestions de comportament i que afecten el benestar animal, sempre ha de ser un veterinari. I aquí nosaltres hi batallarem una miqueta perquè això no queda gaire ben especificat.
No queda clar, no. Molt bé. Aviam, parlava vostè abans que la tauromàquia tampoc queda molt clara dins d'aquesta llei. Jo, aquí a Catalunya les curses de braus, de toros, estan prohibides, però en canvi tenim aquí una altra salvatjada en majúscules, que són els correbous.
Correcte.
Què diu aquesta llei sobre els correbous? Res, no?
No, aquesta llei, almenys el que hem vist nosaltres, no entra en espectacles taurins en general. El que és obvi és que si condemnem la tauromàquia, que la condemnem des del col·legi, fem el mateix amb qualsevol espectacle que suposi maltracte d'aquests animals, i per tant això inclou els correbous, el bou embolat, l'enllaçat, sí. Totes aquestes coses.
Molt bé, el que cal que hi hagi aquesta llei, que funcioni bé aquesta llei, com d'altres lleis que hi ha, però també després hi ha un capítol molt important, que és la persona en si que té un animal, que s'ha de ser responsable, se l'ha de cuidar i se l'ha d'estimar, perquè si no, per moltes lleis que hi hagi, continuarà havent-hi algunes salvatjades. En fi, senyor Ricard Parés, president del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bona tarda,
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Molt bé, un minut i seran 2:45. Temps ja per obrir l'àrea de serveis. Ens interessem en primer lloc per la previsió del temps de cara a les pròximes hores amb el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats i tindrem inestabilitat al terç sud amb xàfecs i tempestes ocasionals que podran ser localment fortes al final de la jornada amb acumulacions que podrien superar els 30 litres per metre quadrat en una hora. Al litoral i al prelitoral de Girona i de Barcelona també tindrem xàfecs ocasionals, mentre que avui les temperatures baixaran amb màximes que seran de 27 17 graus a Lleida, de 26 a Girona i de 25 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, serà de l'est i del nord-est al litoral, mentre que la resta predominarà el vent de la component est. Si parlem ara de demà divendres, esperem un dia de nou d'inestabilitat, sobretot a zones del litoral i del prelitoral. Allà amb precipitacions i ruixats durant la jornada i amb tempestes ocasionals, amb acumulacions que podrien superar els 30 o 40 litres per metre quadrat en una hora. Si parlem de les màximes, demà seran més baixes, amb màximes de 26 a Girona, de 23 a Lleida. També de 23 serà la màxima a Tarragona i de 24 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària on està la Roger Serra? Bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit, sense grans incidències que ens compliquin la circulació. És cert que a la B30 tenim un accident, en aquest lateral de l'autopista AP7, a la zona de Barberà del Vallès, i en sentit sud, quan aquesta B30 enllaça amb la C58. Els vehicles són al voral de la via, s'alenteix un pèl a marxa, sobretot molta atenció en aquest tram de la B30, zona de Barberà, direcció sud. La zona del Vallès també va un pèl més carregada, per exemple, la C17, planteja un pèl al trànsit, no supera el quilòmetre, tram de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit pic. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fixa't bé en aquesta història. Una menor de 14 anys posa un anunci en un diari digital oferint la seva virginitat a qui li pagui 1.000 euros. Què passa després? Doncs que un depravat de 50 anys accepta l'oferta, li paga 200 euros i més tard 200 més. Passades unes setmanes, la nena explica els fets als seus pares i aquests ho denuncien. Ara un jutge ha condemnat a l'home a 2 anys de presó, però la pena li ha estat suspesa en reconèixer els fets i acceptar pagar a la família una indemnització de 6.000 euros després que així ho pactessin fiscalia i la mateixa família. Guillem Campàs, que pot portar una nena de només 14 anys a vendre això que es diu la seva virginitat i la família? Quin paper hi juga en tota aquesta situació?
Del cas esmentat hi ha encara moltes preguntes per resoldre, també sobre la noia que va decidir posar en venda la seva virginitat per internet. Hem parlat amb la Laura Gorrí, psicòloga del Centre FIA de Barcelona, que ens aclara el per què una noia de 14 anys pot posar en venda la seva virginitat a canvi de diners.
Creo que no se da cuenta del problema que tiene del concepto de relación, del concepto de virginidad, o qué es lo que implica el perder la virginidad y cómo ha llegado a esta conclusión por la historia pasada que puede haber tenido esta chica, probablemente una historia de trauma a nivel relacional, a nivel familiar.
Aquests problemes de relació que menciona provoquen que enfoqui les relacions personals d'una manera freda, per tant no els atorga cap valor sentimental. És per això que les famílies poden ajudar a evitar el problema afavorint una relació natural entre tots els elements que la conformen. La doctora Gorriz també afirma haver notat una tendència preocupant en la manera que tenen de relacionar-se alguns adolescents, d'una manera poc efectiva a nivell sentimental.
Sí, es cierto que en los últimos años estamos viendo una relación objetal entre las personas, sobre todo entre los adolescentes. La relación objetal nos referimos a cuando uno se relaciona con otra persona, en lugar de verle como persona, verlo como objeto.
Aquesta fredor i mostra de poca empatia que tenen els adolescents de la visió al voltant de les relacions és notòria i preocupant.
I en aquesta línia t'explico ara que a Espanya el 90% dels adolescents a partir dels 14 anys tenen telèfon mòbil i la mitjana d'edat per començar a utilitzar la xarxa social són els 7 anys. És a dir, que els més joves cada vegada estan més exposats a internet i les noves tecnologies i els seus possibles riscos. Amb l'objectiu de prevenir un ús inadequat o excessiu de les tecnologies digitals per part d'aquests infants, la Generalitat posa a l'abast de famílies, docents i educadors una guia que diuen vol ser un referent per evitar increment o l'increment de les addiccions. Sergi Tor.
Les dades, Carles, sobre l'addicció a les xarxes socials impressionen. Els adolescents consulten el mòbil cada 7 minuts. També hi ha la part contrària. El 92% es reconeix haver-se sentit ignorat alguna vegada pels seus pares perquè aquests estaven més pendents dels mòbils que no de les seves peticions. Una dependència que provoca conseqüències amb un sector cada dia més creixent de la societat. Aïllament social, disminució del rendiment acadèmic, falta d'interès en altres activitats, com llegir, fer esport, estrès, escolars i fascinació i dependència per les novetats tecnològiques. Joan Coloma, subdirector general d'Addiccions del Departament de Salut, explica els riscos per una generació de joves.
Situacions d'aïllament, persones que es concentren i es tanquen a casa seva i a la seva habitació i juguen durant hores, amb el que vol dir de pèrdua i desconnexió de tot l'entorn familiar, personal, social, acadèmic, i per tant això sempre genera un trastorn relacional, possibles depressions posteriors, trastorns d'ansietat.
La guia pretén alertar d'ús inadequat o excessiu de les tecnologies digitals per part d'infants i joves. L'objectiu és que la guia sigui una eina d'acompanyament a les famílies, docents i educadors i es converteixi en un referent. La guia està disponible en línia, recull quines són els principals fenòmens associats a riscos d'identitat i de relacions socials a les xarxes, entre els quals hi ha, per exemple, el ciberassetjament.
T'explico també que el nou equipament Barnahus de Tarragona, destinat a l'atenció de menors víctimes d'abusos sexuals, es posarà en marxa a finals d'aquest any. El servei Pioner Catalunya es traslladarà de les instal·lacions provisionals actuals a un espai més ampli integrat al complex educatiu de Tarragona. Segons el secretari d'Adolescència i Joventut, Alexis Serra, la guerra a Ucraïna i la crisi de subministraments han endarrerit lleugerament les obres i alhora les ha encarit en entre un 20 i un 30% dins del pressupost que s'havia previst. Des de la posada en funcionament del servei l'any 2020 s'han atès 482 casos de menors i adolescents que han patit violència sexual. Després, el 78% de casos ja estan judicialitzats i el 83% de les víctimes són noies. T'explico ara una operació conjunta de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra que ha permès desmantellar el laboratori més important d'Europa de falsificació de bitllets de 500 euros. Els investigadors calculen que els falsificadors van imprimir més de 8 milions d'euros i bona part es destinava a finançar activitats delictives com, per exemple, la compra de droga. Tot això s'ha explicat a la seu de la Policia Nacional a Madrid. Allí s'hi troba Juan Baño.
Más de 8 millones de euros falsos de 500 euros han podido producir al menos este grupo que ha sido desarticulado gracias al trabajo conjunto de Mossos y la Brigada de Investigación de Policía Nacional en el Banco de España. En 2019 se detectaron billetes falsos de extraordinaria calidad, coincidían con los fabricados por una red desarticulada en 2009 en Valencia. Esa fue la punta del hilo para llegar a Tomás, condenado entonces ya en libertad. Tras el parón de la pandemia, en 2021 volvieron a la carga. Jorge Ruiz, Policía Nacional en el Banco de España.
Fue en el año 2021 cuando los Mossos de Escuadra encuentran una bolsa con billetes falsos, con una cantidad de unos 4 millones de euros falsos en billetes de 500, y es cuando se empieza la operación conjunta.
Esa bolsa la encontró un ciudadano en Cervelló, Sergi Sánchez, jefe de falsificación en Mossos.
Del análisis que se hizo del interior de la bolsa, los restos biológicos que se hallaron nos dieron indicios suficientes para identificar a 6 personas que habrían fabricado esos billetes.
Ese hilo llevó hasta el resto del grupo, 4 españoles y un albanés, uno de ellos ya condenado por pedofilia. Habían activado un nuevo centro de producción en una nave de Valencia. Los billetes son de extraordinaria calidad, una maravilla, llega a decir el intendente de los Mossos. Pueden llegar a ser indetectables incluso para el sistema bancario o un cajero.
I els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, han identificat 12 persones amb 58 antecedents per robatoris i furts en un local ocupat al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris, en una actuació per ordre judicial, ho han fet aquest matí de dijous. La policia ha detingut una persona per un requeriment pendent i ha retornat al local al propietari. A l'interior s'hi han trobat bicicletes i patinets i ara els Mossos estan fent gestions per determinar si són robats. Des que va tenir coneixement de l'ocupació el 10 de setembre, la policia ha fet patrullatge preventiu de seguretat ciutadana a la zona, segons indiquen fonts de la policia autonòmica. L'operació s'emmarca en el pla de treball contra la multireincidència. Et parlo ara d'un altre cos de seguretat de la Guàrdia Civil. Hi ha preocupació pel seu futur a Catalunya. Una associació d'agents alerta que s'estaria produint una retirada silenciosa d'agents i una cessió de competències via fets consumats als Mossos d'Esquadra. L'últim episodi d'aquesta possible marxa de la Guàrdia Civil a Catalunya ens situa a les comarques de Tarragona. Yolanda Canales.
D'entrada, es tanca la caserna de Móra d'Ebre i la seva intervenció d'armes i explosius, que es traslladen a Tortosa. Això s'ha d'afegir al rumor, cada vegada més insistent, de que a Barcelona pot haver una reestructuració de la Guàrdia Civil que pot comportar el tancament d'algunes unitats. És el que ha dit a COPE el secretari general de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Catalunya, Alfonso Merino. I encara una altra qüestió. El passat 6 de setembre es va publicar el concurs de vacants. Van sortir moltes per a la zona mediterrània sud i la majoria dels agents que hi ha a Catalunya són precisament d'aquella zona. Per això, Merino diu que hi ha unitats com les del port o de l'aeroport en què poden marxar més de la meitat d'efectius i que no es cobriran ni molt menys amb les places ofertades per a Catalunya. Tot plegat li fa pensar que hi ha voluntat en anar reduint el nombre d'agents a aquesta comunitat autònoma.
Casi con toda seguridad que más de un 50% de la plantilla, al menos de puerto de Barcelona y aeropuerto de Barcelona se vayan a otras provincias destinados y no se va a poder reponer la totalidad de toda la gente que se va a ir. Por lo tanto, nos vamos a quedar en una cifra negativa en Guardia Civil. Esto no se sabe si es una maniobra del Ministerio de Interior o de la Guardia Civil de reducir plantilla en Cataluña, que és el que nos tememos.
I mentrestant, i mica en mica, diu Merino, els Mossos van guanyant terreny sense que ningú s'hi oposi, i posava l'exemple del servei al mar.
Els Mossos van comprando embarcaciones, se van desplegando, nadie dice cuál es la función que tienen que desarrollar, por lo tanto, desarrollan todas. La Guardia Civil la van arrinconando, el 112 no llama a la Guardia Civil porque no formamos parte del 112, la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Al final, te dejan de llamar, ojos que no ven, corazón que no siente, los Mossos hacen todos los servicios, al final la Guardia Civil desaparece.
Merino insisteix en que s'ha de declarar Catalunya com a zona d'especial singularitat per fer-la més atractiva i que els agents vulguin venir.
Molt bé, a aquesta hora un 23% dels afiliats ja han participat en la consulta interna que hi ha en marxa per decidir si continua el govern de la Generalitat, la gent de Junts per Catalunya. Les urnes virtuals es van obrir a mitjanit d'aquest dijous i ho estaran fins a les 5 de la tarda de demà divendres. El resultat de la consulta es coneixerà minuts després de les 5 i determinarà si l'executiu de coalició amb Esquerra es trenca després d'una crisi marcada per la petició d'una qüestió de confiança per Aragonès i la destitució del vicepresident de Junts, Jordi Puigneró. L'altra opció és que guanyi el sí i que tot segueixi igual, és a dir, que les dues formacions continuïn governant plegades Catalunya. Mentrestant, el TSJ continua el judici contra l'antiga mesa del Parlament, a l'espera que demà declarin els acusats, entre els quals hi ha el conseller de Treball, Roger Torrent. Avui hem vist un numeret dels que protagonitza habitualment l'exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa. Ha abandonat el judici en considerar que tot és un simulacre. Costa, que es defensa a ell mateix, ha dit que no proposa cap prova, no interrogarà cap testimoni i, per tant, no vol participar en aquest judici. Escolteu-lo amb aquestes granes de brega que té. Escoltarem ara d'aquí uns instants, com els deia, el que va ser exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, aquest matí, en el judici que es fa en el TSJ.
Jo no he confiat mai que un tribunal en el qual hi ha un quadre del rei, d'una monarquia delinqüent que ha denunciat el Parlament de Catalunya, pugui ser imparcial sobre les decisions que hem pres els independentistes que tenim majoria en el Parlament. Per tant, entendran que jo no vulgui participar d'aquest simulacre de judici.
I el fiscal que hi ha a la sala, José Joaquín Pérez de Gregorio, no li ha sorprès aquesta sortida de to de Josep Costa. Diu que era previsible.
El que acaba de dir, d'aquell designar el seu advocat, quan en de fet no el vol designar, això no és més que una estratègia burda, simple, infantil, tendent a evitar que aquest judici es pugui celebrar.
Després d'un recés, el judici s'ha reprès sense Josep Costa. El president del tribunal, Carlos Mir, ha explicat que han decidit continuar aquest judici sense perjudici que en qualsevol moment pugui tornar a Costa i també dels recursos que pugui interposar. Dos minuts, tres quarts de tres, dos minuts per bones recomanacions publicitàries i tornem perquè encara hi ha moltes més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en el Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Fuimos las primeras
religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com ja saps, cada cop més es parla de les criptomonedes i de les oportunitats d'inversió que ofereix aquest mercat. Tot i això, els cibercriminals també han trobat beneficis en aquest sistema i moltes persones estan patint estafes amb falses inversions en criptomonedes. Els experts de l'Escola de Negocis EA Business School alerten que l'any passat s'ha produït un increment del 25% de les denúncies amb 1.500 més, fins a arribar a un total de les 50.000. Jaume Archiles.
El món de les criptodivises és un espai que cada cop guanya més terreny en la societat, encara que moltes persones desconeixen la seva funció. Ara bé, feta la llei, feta la trampa. Diferents actors aprofiten aquesta iniciativa per beneficiar-se de forma irregular i estafant falses inversions en criptomonedes i en NFT. Selva Orejón, directora executiva d'On Branding, explica a COPE Catalunya i Andorra el modus operandi dels cibercriminals.
Està bé. Falses inversions en criptomonedes que el que fan és animar a que diferents persones facin inversions en una criptomoneda en concret. Per una banda, no estan fent la inversió en el lloc real i, per una altra banda, el que com han utilitzat el seu correu electrònic o el seu número de telèfon que utilitzen pel resta de coses que estan fent, doncs el que passa és que els estan suplantant la identitat.
El més recomanable per evitar mals majors en cas de ser víctima és utilitzar un correu per cada tasca, és a dir, un per la feina, un altre per negocis, etc. D'altra banda, Orejo on també demana investigar l'origen de l'anunci abans de seguir amb la compra o la inversió.
Quan hi ha una possible pàgina estafa, el que faríem és agafar l'adreça del domini, la posaríem entre cometes a Google o al navegador que nosaltres utilitzem i començaríem a fer una cerca per poder veure quin és l'origen d'aquesta informació o si hi ha algun altre usuari que ja s'ha vist estafat.
Aquesta experta recomana informar-se abans d'invertir sobre les condicions de seguretat i fer-ho sempre assessorats per professionals.
Gràcies, Jaume. Saludem ara la senyora Patricia Suárez, que és presidenta de SUFIN, l'Associació d'Usuaris Financiers. Patricia, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes.
A ver, estamos en la Semana de la Educación Financiera este año, centrada en el ciberfraude, y en la que vuestra asociación colabora esta Semana de la Educación Financiera, porque sois quizá los mayores expertos en toda España en esta materia. Acabamos de hablar, nuestro compañero Jaume lo hacía, sobre las estafas a través de criptomonedas. Supongo que esto de las criptomonedas tiene un riesgo cada vez más grande porque las falsas inversiones predominan y mucho, ¿verdad?
Claro, es que aquí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está invertir en criptomonedas, que no tiene por qué ser una estafa. Lo que sí que es verdad es que es un producto muy volátil y que podemos perder todo el dinero. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y luego están estas empresas, estos chiringuitos financieros que se aprovechan del gancho, de la moda de las criptomonedas para atraer clientes y que te llevan a webs en las que aparentemente vas a invertir en criptomonedas, pero realmente lo que estás haciendo es darle el dinero a un estafador.
Claro.
Y cuando te quieres dar cuenta, has perdido todo tu dinero.
Te lo hace muy atractivo, que vas a ganar mucho dinero y luego, a la hora de la verdad, te quedas sin nada, sin ganar y ni sin el dinero que has puesto en la inversión, ¿verdad?
Totalmente. Además, claro, estas webs están muy bien hechas. Cuando tú entras con tu usuario y contraseña, te simulan la inversión, te dicen cuánto tienes, cuánto dejas de tener, incluso aparentan ganancias extraordinarias. Hay incluso métodos interesantes, porque mucha gente no se fía y dice, bueno, voy a poner 200, 300 euros a ver qué pasa. A las dos o tres días tienes el doble de la inversión y lo rescatas y te dejan rescatarlo.
Claro.
En ese momento ya estás enganchado porque tú ya has creído en esta web, ya has creído en esta estafa, ya has visto que 200 euros se te han convertido en 400 y la siguiente vez ya no pones 200 euros, ya pones muchísimo más dinero y cuando lo quieres rescatar ya es demasiado tarde porque ahí, ya no te van a dejar rescatarlo.
Y ahí te han pillado, Patricia. A ver, el móvil se ha convertido quizá en la principal puerta de entrada para las amenazas y también para los fraudes financieros. Muchos ciudadanos no son conscientes de estos peligros. ¿Cómo se puede proteger un ciudadano de estos ataques o de estos robos?
Bueno, con el móvil sobre todo hay varias cuestiones. La primera, tienes que tener actualizada. Estas actualizaciones que a veces nos dicen que hagamos por la noche y que dan pereza, hay que hacerlas, porque las actualizaciones de software, tanto en el móvil como en el ordenador, sirven en buena parte para suplir grietas de seguridad, para cerrarlas. Esta sería la primera instrucción. Sí. Lo segundo, no debemos fiarnos cuando nos llega un SMS o incluso un WhatsApp de alguien que no conocemos de una manera sorpresiva y nos dicen que si entramos en tal sitio nos van a dar dinero o que hemos ganado tal cosa o que entremos para cambiar que hay un aviso de seguridad porque nos están robando dinero del banco y que entremos para cambiar las claves, porque esto lo que nos va a llevar es a una web que aparentemente es la de nuestro banco. Uh-huh. y lo que vamos a hacer es introducir la anterior clave y vamos a cambiar la clave, pero claro, ya el ladrón se habrá quedado con nuestro usuario. Claro. Y nuestra contraseña.
Estamos en esta semana de la educación financiera. ¿Nos falta educación financiera básicamente a todos? Patricia, ¿qué piensas?
En general nos falta a todos los niveles, porque creo que cada generación tiene una educación financiera diferente, que tiene que ver con el momento de vida que le ha tocado vivir, ¿no? Los jóvenes están más digitalizados, pero al mismo tiempo son menos conscientes de toda la privacidad que están exponiendo cuando manejan el móvil. Uh-huh. La gente mayor tiene una brecha digital no quiere gestionar sus finanzas por el móvil, y en general es deseable que cada vez más la población tenga más educación financiera, pero no solo para prevenir fraudes, sino también para gestionar nuestra vida, nuestro llegar a fin de mes, abrir un negocio, gestionar un sueldo, una hipoteca. Todos los días, cuando nos hacemos mayores, tenemos que pagar facturas y gestionar nuestros ingresos. Claro. Y para esto es muy importante tener nociones básicas.
Hablabas tú de las personas mayores de la tercera edad. Esta semana vais a poner el foco sobre este tipo de personas porque, a ver, yo no sé si hay muchos abusos o sobre todo hay mucha desatención, prácticas abusivas, sobre todo de las entidades financieras hasta este colectivo, ¿verdad?
Sí, sobre todo hay mucha desatención. Nosotros lo hemos denunciado. La campaña de Carlos San Juan además hizo muchísima mella. Yo creo que este señor puso el dedo en la llaga, aunque nosotros llevábamos tiempo denunciándolo, pero él lo materializó, lo encarnó tan bien que todo el mundo lo entendió de una manera muy clara, incluso las entidades financieras. Y yo creo que están haciendo cosas por cambiar, y lo que pasa es que ahora toca estar nosotros detrás para que no pierdan el ritmo, para que sigan cambiando y que sigan acercándose a sus clientes, tanto de manera personalizada y presencial como de manera digital, porque la realidad es que también hay otras generaciones que ya no quieren ir al banco y que lo quieren gestionar todo digitalmente, y ahí también la banca tiene sus retos.
Claro. Patricia, ya para finalizar, las 4 o 5 reglas de oro para no caer en las trampas de los ciberdelincuentes, ¿cuáles serían?
Pues para no caer en el campo de los ciberdelincuentes, sobre todo, y muy importante, como digo, tener nuestro software actualizado, no fiarse de los links y de los mensajes que nos lleguen, mirar sobre todo la dirección en el navegador, porque aunque la web imite la de nuestro banco, si te fijas en la dirección del navegador, rápidamente te vas a dar cuenta que es una web falsa y que no debes introducir ningún dato. El banco nunca se va a poner en contacto con nosotros por SMS o por WhatsApp para que le demos nuestras contraseñas. El banco ya tiene nuestras contraseñas, no nos las va a pedir otra vez.
Pues nada, Patricia Suárez, muchísimas gracias, y a la gente pues estar muy atentos siempre, porque los ciberdelincuentes y los delincuentes en general tienen cada vez métodos mucho más sofisticados para timarnos. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, gracias y buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
És la sintonia d'Esports Cope. Està amb nosaltres el Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Com sempre, a les 3 i 5 arribarà tota l'actualitat esportiva marcada avui per aquests números que s'han fet a Can Barça. Què són aquests números, aviam?
Doncs són els números que ha presentat aquest matí el vicepresident econòmic Eduard Romeu. Diumenge se celebra l'assemblea de compromissaris, per tant, calia exposar els números del tancament de l'exercici anterior i el pressupost per aquesta temporada. Pressupost per la temporada 22-23, 1.255 milions. Tancament de la temporada 21-22 amb 98 milions d'euros de benefici. El deute, que era de 1.350 milions, passa a 1.000 milions aproximadament. La massa salarial continua sent molt alta. Són uns números aquests, Carlos, clarament condicionats per l'aplicació de les palanques. Sense les palanques famoses, aquests números seguirien sent molt preocupants. El malalt ha passat de la UCI a planta, ha dit Eduard Romeu, el vicepresident econòmic del Barça. Analitzarem aquests números a Esports Cope amb Marc Duc, de Manifest Blaugrana. El Barça, que s'ha complicat l'accés als vuitens de final de la Champions, ahir es va tancar la tercera jornada amb la victòria del Real Madrid 2-1 davant del Shakhtar, 3-3 pel Real Madrid, 9 punts. El Sevilla va perdre 1-4 al Sánchez-Pizjuán davant del Borussia de Dortmund. Lopetegui va ser destituït després del partit, el substituirà Sampaoli. I també destaquem de la jornada de Champions el golaç de Messi en el Benfica 1-PSG 1. Leo Messi està molt fi, es nota que s'apropa al Mundial, va acabar amb unes petites molèsties sense importància, i destacar els dos gols més que va fer Haaland en el City 5-0.
I a l'Espanyol i el Girona, hi ha alguna novetat?
Doncs a l'Espanyol sentirem avui a Keidi Vare, que ha passat per sala de premsa, i també a Sergio González, el tècnic del Cádiz, llegenda blanquiblava. Tenim aquest proper diumenge Cádiz Espanyol, i al Girona sentirem a Riquelme, que és l'home de moda al Girona. S'enfronta aquest cap de setmana al seu equip, que és l'Atlètic de Madrid. Està jugant al Girona, cedit per l'Atlètic de Madrid. En bàsquet, dia important també, perquè arrenca l'Eurolliga. El Barça debutarà demà al Palau Blaugrana davant Olympiacos, i avui també tenim partit de la Champions d'handbol. El Barça juga a 8:45 a la pista de l'Elverum Noruec.
Molt bé, d'aquí 9 minuts, Esports Cope. Gràcies, Joan, perquè t'avens, que vagi bé.
Fins ara, Carlos.
I amb el Montse Rodríguez també parlem de la linterna Catalunya-Andorra. Què tal, Montse?
Així és.
Així arribarà la linterna a les 7 de la tarda, puntualment, i escolta, avui la crisi serà protagonista. Per exemple,
sí.
Com rebaixar el rebut de la llum, perquè estem pagant unes factures de llum increïbles, i ens explicaràs alguna cosa sobre això, no?
Doncs sí, perquè com el preu, bé deies, del consum elèctric continua enfilat i cada cop tenim més aparells i electrodomèstics connectats a la xarxa, per això cada cop hi ha més interès per sistemes alternatius que de generació d'energia, el que s'anomena neta. I una d'aquestes alternatives osades són unes làmines solars que poses al balcó i que poden rebaixar la factura de la llum. La inversió ronda uns 1.000 euros, però l'estalvi energètic al mes pot ser de 30 i 50 euros.
Molt bé, no ho expliquis tot, A les 7 ho ampliaràs, Aviam, i també, lamentablement, crisi, això vol dir que consumim menys, no?
Efectivament, perquè amb els preus com pugen dels aliments, al supermercat ja veus que costa quasi bé el doble o el triple, depèn dels productes que compris. I avui parlarem sobre això que estan fent els consumidors ara, que comencen a comprar menys quantitat d'articles frescos i opten per alternatives més econòmiques com els congelats. I ens farem la pregunta, o li farem a la dietista i nutricionista, si els aliments congelats són igual de nutritius que els frescos.
I hem de respectar el medi ambient, sobretot el mar, Què passa? Aviam.
Doncs mira, les tortugues són un bon termòmetre per saber com està el mar, si hi ha plàstics o no. Per què? Perquè la tortuga baixa a molta profunditat i després puja. I atenció, perquè els amics del CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals, s'han adonat que el 80% de les tortugues marines tenen plàstic a l'estómac. La ingesta de material i l'entortolligament amb brossa són les principals afectacions d'aquests animals.
Déu-n'hi-do. Doncs tot això ho explicaràs i ho ampliaràs, com sempre, a la linterna COPE Catalunya i Andorra a les 7 en punt. Bon
programa. Gràcies, Carles.
Continguts molt interessants. No us perdeu el programa. Molt bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Fins aquí, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Hem repassat l'actualitat d'aquest matí, l'última hora informativa, també un avenç dels esports que arribaran darrere d'aquí 5 minutets, i també tot el que escoltareu a la linterna a partir de les 7 de la tarda. Fins aquí, com deia, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Ara Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.